de Clara Ponsatí, però, repeteixo, a hores d'ara no tenim més detalls. 3 minuts i tornem.
RAC 1.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Mercat del Ram, un ramat de mercats. Diverteix-te, viu la cultura i les tradicions, cultiva relacions, impulsa el teu negoci, gaudeix de la música i la gastronomia. Mercat del Ram de Vic, del 31 de març al 2 d'abril. Ja saps quin és el teu mercat? Troba'l a vicfires.cat.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Hi everyone, do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Informa't en el proper 30 de març a les 6 de la tarda a l'hotel NH Collection Constanza de Barcelona. English Summer. Learn having fun.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals. Perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida. I perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la Llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop, de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Per a més informació, masllop.es.
Prepareu-vos, que ja són aquí... Les Colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colonials.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a racu.cat.
De la tarda, 3 minuts, encara sorpresos amb la tornada de Clara Ponsatí. És que no ens ho esperàvem, la sorpresa d'aquesta tarda. Estem esperant aquesta compareixença, Joan Torres, de Clara Ponsatí, amb roda de premsa, ara a les 5.
Sí, Ponsatí, que recordem, ens ha sorprès a tots, com dius, no reconeix l'autoritat del jutge Llarena, s'ha presentat a Catalunya, ha creuat la frontera aquest migdia, l'expectativa del que pugui passar, segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, l'eurodiputada de Junts ha travessat a la frontera, com dèiem, després de 5 anys a l'exili, i a aquesta hora està previst que ofereixi aquesta roda de premsa que comentaves, Toni, per explicar el seu retorn de Bèlgica. Més detalls, Mar Poyato.
Doncs sí, mira, veiem, en aquests moments Clara Ponsatí, aquí a Barcelona, s'asseu a la sala de premsa, ja ho podem dir, del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Clara Ponsatí acaba d'entrar a aquesta sala de premsa per oferir aquesta compareixença després de la seva tornada. Està acompanyada de l'advocat Gonzalo Boye, també hem vist a Laura Borràs, altres membres del partit de Junts. Ponsatí, a qui el magistrat instructor del procés Pablo Llarena acusa de desobediència, té una ordre de detenció estatal total en contra, en vigor, per tant, com que ha entrat a l'Estat sense entregar-se a les autoritats, sense entregar-se a la justícia, en qualsevol moment la pot detenir la policia. Ara, en breu, Ponsatí comença doncs, a explicar-nos els motius del seu retorn. Recordem que en el cas que la jutgin pel delicte de desobediència, del qual se l'acusa, només comporta inhabilitació i multa, per tant, no aniria a la presó. I ara sí, comença la roda de premsa de Clara Ponsatí.
Gràcies per ser aquí. Avui fa 5 anys i 5 mesos exactes que vaig marxar a l'exili. Constatat que no hi havia un pla per resistir i materialitzar la declaració d'independència, vaig dir-me a mi mateixa que no permetria que l'Estat m'atrapés sense plantar cara. I amb aquesta motxilla blava, com a equipatge, vaig fer cap a Perpinyà. Avui fa exactament 5 anys em va detenir la policia escocesa a petició de la justícia espanyola, però no se'n van sortir d'engatjolar-me, com no se'n van sortir d'evitar que exercís d'eurodiputada un cop el poble de Catalunya em va escollir ara farà 4 anys. La persecució dels exiliats ha estat patètica, però persistent. Ha esbarrat les costures de la precària democràcia que practiquen les institucions espanyoles i ha erosionat la seva influència a Europa a mesura que la seva imatge retrocedia fins a la caricatura de la llegenda negra. Sense l'aquiescència dels catalans, Espanya sembla la contrarreforma contra la democràcia i dona via lliure a tots els que volen vulnerar l'estat de dret al continent. Per això han hagut de substituir el delicte de sedició, un delicte inquisitorial contra els líders polítics, amb el delicte de desordres públics agreujats, un delicte pensat per controlar les masses i els activistes. Si jugaven al poder seguir jugant a la taula dels estats normals. Amb aquest canvi al Codi Penal, sembla que l'acusació contra mi ha quedat reduïda a desobediència, que és un altre delicte obscurantista que pretén que un tribunal pot dir-li a un govern que obeeix un mandat parlamentari i referendari què ha de fer abans de que ho faci. La idea de separació de poders que informa la democràcia espanyola queda perfectament retratada. Al final, els jutges i les seves genealogies arrelades fins a l'època absolutista tenen sempre a Espanya la darrera paraula. Per això, avui hi ha una ordre de detenció contra mi perquè emprenc la democràcia no com un pretext, sinó com un deure. Això, pels aparells de l'Estat, és desobeir. El dia de la meva tornada vull deixar clar que la persecució de la que sóc objecte no és a mi personalment, sinó al país sencer. No he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets, la passivitat de les institucions catalanes i la necessitat de que les institucions europees deixin de mirar cap a una altra banda davant de la violació sistemàtica de l'Estat de Dret a Catalunya. És el que porto fent des de que vaig ser escollida al Parlament Europeu. Per això, l'objecte d'aquesta roda de premsa és presentar la web estatdedret.cat. És un projecte en el qual el meu equip i jo hem estat treballant des de fa molt de temps. És un inventari de la persecució nacional contra Catalunya. Hem registrat, descrit i catalogat fins a 1.000 entrades que expliquen com els poders de l'Estat han vulnerat i vulneren l'Estat de Dret contra els catalans des del 2003 fins al 2023, els darrers 20 anys de la persecució nacional. Per què ho hem fet? Perquè cada any la Comissió Europea fa un informe sobre les vulneracions de l'Estat de Dret als Estats membres i en la part que parla d'Espanya mai no diuen res de les vulneracions contra els catalans, malgrat que se'ls informa puntualment. Els equilibris del Club d'Estat pesen més en públic i ja els fan pagar el preu en privat. Aquest inventari està pensat per posar-los més difícil. L'hem posat en una web en català i en anglès que podeu trobar a estatdedret.cat i els casos de vulneració poden ser enviats directament a la presidenta de la comissió, de tal manera que cada vegada que un català trobi a la web una vulneració la pot convertir en una denúncia, com és el seu dret. Recordeu, és estatdedret.cat. Per això he dit abans que no he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a continuar el combat i a plantar cara, com volia fer quan vaig marxar i com he fet aquests darrers 5 anys i mig de lluita compartida amb el president Puigdemont i els consellers Comín i Puig. Vinc a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets, la passivitat de les institucions catalanes i la necessitat de que les institucions europees deixin de mirar cap a una altra banda davant de la violació sistemàtica de l'estat de dret a Catalunya. És el que porto fent des de que vaig ser escollida al Parlament Europeu i aquesta web n'és una eina més a disposició de tots els catalans. Una darrera paraula sobre l'ordre de detenció del jutge Llarena que pesa sobre mi. És il·legal. Sóc eurodiputada i tinc immunitat a tota la Unió. Només a Espanya aquesta immunitat no se'm reconeix ni a mi ni als meus companys d'exili, el president Puigdemont i el conseller Comín. I a més, el jutge Llarena no és el jutge competent. Ell ha deixat clar que això tant li fa. I, per tant, és una vulneració més de l'estat de dret i dels drets fonamentals vigents a Europa. Si em detenen, haurà d'atendre's a les conseqüències, com sempre havia passat a Europa. Continuaré exercint d'eurodiputada i exhauriré totes les vies legals per defensar els meus drets polítics i els drets del poble de Catalunya, que em va escollir per representar-lo. I mantindré els meus drets davant dels tribunals europeus, tal com hem fet aquests darrers 5 anys. Moltes gràcies.
No sé, Marc, si hi ha preguntes o ja ho deixaríem aquí.
Sí, sí, ara hi ha preguntes. Ara
i ara, si hi ha preguntes,
el micro.
Voleu fer les preguntes abans o el presentem l'Albert primer? Primer el Jordi.
Ah, doncs mira, primer presentaran doncs el web. Primer ui, presentaran el web.
Si hem de presentar en la web, ja, en tot cas, fem una cosa.
Ja. No. Home, per ja, favor. Ja tornarem. Perdoni.
Ja tornarem.
Estatdedret.cat, guardar a favoritos.
A veure, que estem parlant amb Marc Poyato. Van les preguntes o va a la web?
No, primer va a la web. Ens estan posant un PowerPoint i ens estan presentant...
Com explicar la Clara, aquesta és una web...
Bueno, doncs escolta, farem, em sembla molt bé la web, recordem que ens ha vingut, és el que ha dit ella, ha vingut a presentar aquesta web...
Estatdedret.cat!
Estatdedret.cat, tan bon punt comença aquesta roda de premsa, bueno, aquestes preguntes, que suposo giraran al voltant del que ha exposat en aquesta exposició, no? Marc Poyato?
Evidentment, l'interès nostre de tots els periodistes que estem aquí és de fer-li preguntes relacionades amb el seu retorn. La web, per molts dubtes que tinguem, crec que tenim més dubtes relacionats amb altres coses, com són la seva detenció, què pot passar, o si el seu retorn creu que pot afectar d'alguna manera la resta dels exiliats, no?
No entri la policia ara de cop en un tumult.
Bueno, ara mateix...
És un dels escenaris que s'ha plantejat. El fet que pugui venir-la, que puguin venir a buscar-la als Mossos d'Esquadra.
Que ho intenti, eh? Sí, s'ho trobaran.
Però tu, no que estàs, nada, tu que estàs a la seu del Col·legi de Periodistes, ja, vull dir, pots mirar per la finestra, que hi vaig estar fa poc, sí. A veure si et pareu, no sé.
De moment no.
Bueno, a la sala on estàs no es veu al carrer.
No, no,
de dir, has de travessar tot el col·legi per anar a la seu on estàs. Sí, sí. Per tant,
digues. Sí. Torn de preguntes.
Calleu, per favor.
Bueno, moltes gràcies.
A veure, ara...
Calleu.
Estem veient... Sí, primera pregunta.
No se sent.
Bueno, no se sent perquè no parla.
Micro.
No se sent perquè no parla.
No se sent!
Silenci.
Calli. molt tutors, eh?
Marc Pollat, doncs, narraràs la pregunta, eh?
Sí, li estan preguntant sobre els escenaris que hi ha sobre la taula ara mateix, amb aquesta ordre de detenció que té vigent.
Molt tutors per tot arreu, eh? No sé si ho sé.
I si té intenció de compareixer en algun moment davant de les autoritats judicials, no? Com, per exemple, van fer Meritxell Serret, o... Resposta, clar, Ponsatí.
M'ha sentit, no?
Ah, sí, sentia la pregunta. A veure, sobre què passaria en el cas d'una hipotètica detenció, doncs la veritat és que no m'atreveixo a fer pronòstics. El jutge Llarena ha fet uns escrits en els que ell descriu la necessitat d'aquesta detenció perquè jo li presti declaració davant d'ell. Bé, això ho haurà d'explicar ell si arribem en aquesta situació. Respecte al segon, el jutge Llarena ha tingut 5 anys i 5 mesos per citar-me a declarar sobre aquest suposat delicte de sedició i no ho ha fet. Per tant, no sé.
Com a trebada.
Bueno, han vingut a dir que no sap que...
Jo sí que ho sé, se cagarà el cul, el jutge Llarena.
Ara.
Se cagarà el cul.
I tant.
Mira'm què pregunta.
Apareixer davant les autoritats o mantindrà la lluita no fer-ho?
Li he dit ben clarament que no reconeixem la competència del jutge Llarena. Per tant, seria una inconsistència.
Clar.
Què has d'anar a fer?
Què més?
Facin preguntes.
I ràpid, que va...
Hola, bona tarda. Jo voldria saber per què ha triat avui venir a Catalunya. Si té alguna relació amb el fet que demà Meritxell Serret hagi de comparèixer davant del TSJ, que també va ser exiliada com vostè. En tot cas, quin ha estat el motiu d'haver triat avui i no un altre dia? Gràcies.
És un dia que em anava bé. Vam estar pendents de les resolucions del jutge Llarena fins la setmana passada i ens ha semblat que avui era un bon dia.
Ja està.
Jo volia saber quins escenaris han contemplat que pot passar a partir d'ara i quines previsions té sobre el seu futur. És a dir, suposo que com a eurodiputada mantindrà la seva residència a Brussel·les, però no sé si té intenció de venir a viure definitivament aquí o si es mantindrà allà. Quina previsió té?
A veure, mentre jo sigui eurodiputada... La meva dedicació principal serà a Brussel·les i a Estrasburg i, per tant, també la meva residència. És evident que si en els propers dies queda clar que jo pot circular lliurement per l'estat espanyol, doncs Barcelona és la meva ciutat, me l'estimo i tinc la meva família i molts amics, i per tant jo seré a Barcelona de forma freqüent i regular. És la mateixa pregunta que m'ha fet la Núria. Jo no em plantejo escenaris. Hi ha una possibilitat de que hi hagi una detenció i si ja quan hi hagi aquesta detenció, doncs, en fi, reaccionarem davant de la detenció. Si no tinc... No puc fer previsions sobre el que passarà respecte a aquesta detenció, que és una detenció per prendre'm declaració. No és una declaració... La intenció que ha declarat el jutge Llarena no és empresonar-me, i per tant, en fi, és...
És valenta. Ara.
El que ens ha dit Jordi Niel.
Hola, bon dia, Clara. Hola. Aquí. Un parell de preguntes. Una, dius que no reconeixes l'autoritat del jutge Llarena, claro. En cas de que hi hagués aquesta situació possible de ser detinguda i portada davant d'ell, si declararies o si et negaries a declarar? Aquesta és la primera pregunta. I la segona és, en cas de detenció, si teniu prevista algun tipus de via de recurs o de petició davant o bé del Parlament Europeu pel fet que ets eurodiputada o del Tribunal de Luxemburg pel fet de que hi ha ara mateix una causa pendent de resolució en relació amb la immunitat. Ja t'he fet venir, eh?
Ja l'abogat, el Boye.
A ver, yo creo que hoy es el día del regreso de Clara. no el del día del resurgimiento del juez Llarena. Entonces vamos a disfrutar de su regreso, vamos a que ella se sienta de nuevo en casa. Y al respecto de las dos preguntas, nunca hemos improvisado.
Toma, tot està preparat. Tot està preparat.
Hola, Clara, en directe pel Planta Baixa. A mi m'agradaria saber què és el primer... Aquí darrere. Què és el primer que penses fer aquesta tarda? Què és el primer que tens pensat fer avui?
A veure... Voldria passejar fins al Born.
Molt bé.
Al Born, que és preciós.
I tant. Amb les ruïnes del 1714, eh?
1714.
Home, no ha triat un lloc qualsevol.
Exacte.
Aquesta pregunta no l'haguéssiu fet aquí, no?
I el posar de les
moderes. Sí.
Ah... Senyora Ponsatí, sí? Una pregunta en directe pel versió RAC1. La seva tornada, quines conseqüències creu que podria tenir per la resta d'exiliats? És a dir, depenent del que passi a partir d'ara amb vostè, amb la seva tornada, es podrien plantejar tornar també el president Puigdemont i els consellers Comín i Puig?
A veure, em sembla que tothom té clar que la intensitat de la persecució personalitzada, en el meu cas, ha disminuït, però en canvi la intensitat de la persecució personalitzada contra el president Puigdemont, el conseller Comín i el conseller Puig és tan intensa com el primer dia. Per tant, jo en part... torno aquí per visibilitzar més intensament el seu combat, també. Veurem quin és el comportament del Tribunal Suprem davant de la meva tornada. Podria, diguem-ne, donar més lliçons de la seva manca de respecte pels drets fonamentals, però en tot cas em sembla que de forma... relació directa entre la meva tornada i el que pugui passar els propers dies i la tornada dels meus companys, jo de moment no en sé veure.
Clara, perdona, aquí.
Qui és?
Aquí. Una pregunta, bueno, dues preguntes. La primera, quin efecte creus que ha tingut la reforma del Codi Penal, si és que n'ha tingut algun, en la teva tornada? Parlo concretament de la derogació de la sedició i aquest canvi per la desobediència. I la segona pregunta, si el jutge Llarena ordena que siguin els Mossos qui et detingui, què creus que hauria de fer el govern català? Gràcies.
És evident, ja ho he explicat, que la meva tornada va relacionada amb el fet de que la persecució a la qual ara estic sotmesa és una persecució per desobediència que no comporta presó. Des del primer instant en què va començar la repressió contra el govern Puigdemont, jo he declarat molt enfàticament que jo no tinc cap ganes de ser empresonada. El qual no vol dir que això sigui impossible, però vaja... No. Per tant, efectivament, hi ha una relació. El possible benefici que jo pugui gaudir d'aquesta reforma del Codi Penal és un cost col·lateral que la persecució sembla que ha de pagar per... o que el govern espanyol sembla que ha de pagar per rentar-se una mica la cara, i en el meu cas, doncs, tal com han anat les coses, les acusacions anteriors, etcètera, la forma estranyíssima amb la que s'ha fet servir el delicte de malversació al llarg de tot aquest procés, per una casualitat que jo mateixa encara no acabo de comprendre, doncs, en el meu cas, no m'afecta. Respecte a si m'han de detenir els Mossos o no m'han de detenir els Mossos, bé, els Mossos, com la policia, estan obligats a respectar la llei, i ells i els seus superiors sabran si una ordre de detenció contra una eurodiputada que té immunitat és una cosa que ells volen executar o no.
Exacte.
Bueno, no arribarà ni el mango de portar de l'Àngel,
eh? Les coses diu.
Ara, calli.
No arribarà ni... No.
Hola, gràcies. Bon dia.
Bon dia. Hola,
volia saber amb qui ha compartit la decisió
doncs de trencar l'exili, desafiar l'ordre de detenció del jutge Llarena i comparèixer públicament aquí al país, a Barcelona, amb el cercle, imagino, doncs, de l'exili, amb el president Puigdemont, els consellers Comín i Puig, si hi havia alguna altra persona que n'estava assabentada
d'en Tubi.
I després, vostè ha comentat que torna no pas per pactar res amb l'Estat, sinó per plantar cara, i també ha destacat per visibilitzar encara més la repressió i mirar d'acabar amb la indiferència amb què doncs ha operat la Unió Europea, les institucions europees fins ara. M'agradaria saber, en el supòsit d'una detenció, confia que el Parlament Europeu doncs plantejarà doncs un autèntic xoc de legitimitats amb la justícia espanyola i farà prevaldre la seva condició d'eurodiputada i, per tant, la seva immunitat? Gràcies.
Respecte a la primera pregunta, efectivament els meus companys de Brussel·les i el conseller Puig estan estaven, ara està al tanto tot Catalunya, suposo, estaven informats i a part d'això, això ho he compartit doncs, amb un cercle molt limitat dels meus col·laboradors i de la meva família. Respecte
a tot això, ens demana pas Arnau Mañé des de Madrid perquè... m'avisen que un moment, que obrim línies, perquè ja tenim reacció del govern espanyol, en aquest cas del ministre de l'Interior, el senyor Marlaska. Per tant, el Clara Ponsatí ja està a Catalunya i, evidentment, comencen el seguit de reaccions a l'arribada de Clara Ponsatí ara mateix a la ciutat de Barcelona. Arnau Mañé, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, primer en reaccionar ha estat el ministre de l'Interior, Grande Marlaska. Què és el que ha dit?
Sí, primera veu del govern espanyol que sentim després de conèixer aquesta notícia que Clara Ponsatí ha tornat a Catalunya. El ministre de l'Interior es renta les mans, podríem dir, diu que això és cosa de la justícia, resposta habitual, resposta fàcil. Sí que és veritat que diu que la policia, per tant una possible detenció, estarà a disposició de la justícia. Per tant, el que digui la justícia va a missa, ho deia així.
Se adoptarán las medidas que sean oportunas y siempre conforme al criterio y a la orden que establezca la autoridad judicial a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Será la autoridad judicial la que tenga que establecer los criterios de actuación en todo momento. Y evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan como policía judicial bajo las órdenes de la misma.
Declaracions de Marlaska de fa només uns minuts a les portes del Senat, sense donar massa detalls de què farà la policia espanyola, en aquest cas, en reacció a aquesta notícia que sabíem fa uns minuts.
Molt bé, doncs, Arnau, totes les reaccions que anem coneixent es les fas arribar.
Us les farem arribar.
Crec que serà una tarda intensa. Com dèiem, tenim aquesta roda de premsa de Clara Ponsatí que continua. El que farem és aprofitar per fer una pausa. Tenim a Mar Poyato. Mar, quan tan bon punt... si hi ha alguna declaració que sigui digna de destacar o el que es produeixi a partir del moment que acabi, quan acabi la roda de premsa, ens ho fa saber. Nosaltres aprofitem, Mar, per fer una pausa per la publicitat i saludar a Sergi Pàmies, que ens espera. Per tant, d'aquí dos minuts tornem amb altres matèries. Fins ara mateix.
Versió RAC1.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora. Y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Pilar, Francisco i Rocío de Bodegas Robles s'estan fent realitat. Entra a plandereuperación.cop.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
M'han canviat la reunió. Aquesta setmana hi vaig dijous.
I què faig amb l'escudella?
Ai, mare, fes-ne croquetes.
El teu dia a dia no és fàcil, així que t'intentem ajudar. Continua gaudint d'abonaments de Rodalies i mitjana distància gratis i els d'alta velocitat de mitjana distància al 50%. Compra a partir de l'1 d'abril per viatjar fins al 31 d'agost. Informa-te'n a renfe.com.
Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
A Manlleu Origen omple el cistell de fruita i verdura de temporada i de collita pròpia al millor preu. Faves, pèsols, maduixes, raves, directes dels nostres camps. Som pagesos en origen i en essència. A Manlleu Origen.
Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera expresso De'Longhi valorada en 149,90 € de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
Sabies que l'explotació de la torba emet més del doble de CO2 que tot el trànsit aeri del món? Per fi pots cuidar les teves plantes reduint la teva empremta de CO2 amb Vital Garden, el substrat sense torba que, gràcies a la seva formulació, ofereix el màxim desenvolupament de les plantes protegint el planeta. Vital Garden.
Escolta, mòbil, què puc fer avui?
Doncs pots quedar-te a la cabina, anar al gimnàs, banyar-te en una de les piscines, tastar una mica de sushi, fer-te un massatge.
MSC Creuers amb una pila de serveis i tot el lleure que imagines a bord. I ara, més sostenibles. Per fi la vida t'ho posa fàcil. Nautalia Viatges, lovers de creuers.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Avui, que fa aquest dia amb sol espectacular, és el millor moment per instal·lar-vos plaques fotovoltaiques. Us recomanem Solideo perquè són els experts en instal·lacions solars fotovoltaiques, bateries, aerotèrmia i carregador de cotxe elèctric. Ells us ofereixen la màxima garantia i qualitat amb enginyers i instal·ladors propis en plantilla. A més, s'encarreguen, sempre us ho expliquem, de la gestió de tots els tràmits. S'encarreguen dels permisos, les subvencions i les bonificacions. Ara més que mai, Solideo, ho heu de fer.
Doncs ja tenim la placa a punt, i dit això, aquí també tenim a punt és en Sergi Pàmies. I'm a scat man. I'm a Sergi Pàmies, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Com estàs?
Bueno, anem fent.
Bueno. Però bé, no?
Bé.
Bueno, se t'ha canviat la veu. Tens la veu com...
De locutor. Com
més de locutor.
Sí, tinc veu de locutor fucker. Tot el que la vida no em dona, m'ho dona la veu.
Sí que és veritat, sí. T'ha canviat una veu...
Sí.
Tens una veu així, bueno. més avellotada. Més
exagerada. Això mateix. Estic fent proves per una ràdio musical.
Bueno, doncs... pensa que també abans s'estilava més la veu, la veu avellotada. Ara, el criteri en la ràdio tan musical com, sense que no sigui musical, també ha canviat. La veu ja és el de menys. Tot va a menys. O sigui, tot és... La qüestió és... Saps? És treure la feina. Sí. Ja està.
Sí, però bueno.
No es busquen aquelles veus, saps? Sí, aquelles...
Estic investigant nous registres.
Sí, no, se't veu amb una veu que ens agrada. Jo crec que, no sé, pots tenir possibilitats per fer un torn a RAC 105.
Molt bé.
Bé, la primera qüestió que vull traslladar és que el senyor Virgili, no s'ho ha pogut acabar...
No, esgarrifat.
Amb l'entrevista / llibre, entrevista que vàrem veure a La Vanguardia dissabte i que és, diguéssim, l'abans d'un llibre que porta per títol Si la memòria no ens falla, de Libros de Vanguardia. Entrevista, una conversa que feu amb en Julià Guillamont d'un 4 sessions, d'un grapat d'hores, no recordo, però moltes, 10 o 12 hores. Totes aquestes sessions, les 12 hores, que 10 o 12 hores que fèieu, les fèieu seguides o anàveu a dinar, tornàveu? Com anaven aquestes sessions?
Sí, això és un encàrrec de Libros de Vanguardia, vaja, de La Vanguardia, de fer un llibre amb el Quim Monzó de converses. I aleshores ens van dir que això se n'ocuparia el Julià Guillamont i que ho faria, que ell, diguéssim, establiríem el criteri. El criteri van ser 4 sessions, que més o menys de 3 hores cadascuna, sí, perquè ell deia que a partir de les 3 hores ja no tocava ni quarts ni hores. No? Jo potser hagués fet un dia sencer, però són 4 sessions. Sí.
I com estan, és a dir, el llibre... com està plantejat, és a dir, quantes sessions allò, com diria el senyor Marcelí, a lo loco, o va per èpoques,
el Julià Guillamont tenia un guió amb tot de preguntes que seguien a la seva manera un ordre. És a dir, que jo crec que ell sí que té clar quin ordre és. Jo no he acabat de veure el llibre encara, però, però el text que vaig revisar, doncs sí que tinc la sensació que això està com organitzat per capítols. I llavors va preguntant sobre temes concrets i els va encadenant. Potser, segurament, en el moment de fer el muntatge, doncs igual ha agafat una cosa que vam dir el primer dia i la va posar darrere, però que la idea és que ell sí que tenia clar per on anava. Sempre amb la idea de recordar, més que d'opinar sobre coses concretes, hi havia una intenció per part del Julià Guillamón de centrar-se molt en el passat.
Un dels impactes d'aquest llibre és les fotografies que no van deixar indiferent dissabte, les fotografies que van ser fetes per Pedro Madueño. La idea va ser de Pedro Madueño, que sempre té aquestes idees, sí, diguéssim, d'ell, va venir del Madueño.
Sí. Quan tu et sotmets al Pedro Madueño,
sí, exacte,
has de fer un càlcul de... És com una agència d'assegurances. Has de saber quin és el màxim risc i quin és el menor risc. Llavors, tenint en compte les possibilitats de risc màxim, vam pensar que el que ens estava proposant es podia assumir, perquè les alternatives eren pitjors. És a dir, que ell té un sentit molt espectacular de la fotografia i se l'ha de deixar fer, també. Hi ha un punt de creativitat.
Ens pots desvetllar alguna de les alternatives descartades o és secret sumarial?
No, em sembla que hi havia una que era vestir-nos de boxejadors i amb un ring. I només la mandra, perquè a més eren uns dies que feia molt fred. I de pensar que m'havia de posar amb calça curta, amb uns guants i en un ring, vaig pensar, ui, no, això no. I aleshores, quan ens va dir, l'altra idea és anar pel carrer passejant agafats de la mà, com si sortíssiu d'una guarderia, doncs vaig pensar, mira, això encara ho podem fer, són 10 minuts de patiment i passarem una mica de vergonya i ja està. I a més té un punt també de que no saps, aquesta idea es pot interpretar de 50.000 maneres, que sempre és un joc, sí. I com que tot és, al final tot és absurd, perquè no deixa de ser absurd tot, de nosaltres, el llibre, el periodisme, tot és absurd, doncs aquesta fotografia també estava bé.
Pues a mí, perdón que te diga, Sergi, pero a mí me parece súper bonita la verdad, la fotografía, me parece súper... Y que eso, que tenéis toda mi admiración por todo lo que habéis hecho, porque la verdad que venís de una época muy complicada, ¿no? De Franco y todo eso, y no, pues claro que no se podía, uno no podía, ¿sabes? Ir de la mano de, ¿sabes? De tu pareja, en este caso, de dos señores, ¿no? Y eso, y nada, que me parece súper bonito, y eso que, ¿cuántos años lleváis? Porque yo no lo sabía,
pues,
eso.
No sé, 50 años o así, no sé, seguramente.
Fíjate, 50 años, madre de Dios. Sí. Pues todo mi apoyo.
Gracias.
Y eso, y que me parece muy bonito, y que a mí las parejas, y, o sea, que muy bonito, la
ante
verdad.
Todo, ante todo respeto.
Ante todo respeto, y que eso. Y que sí. ¿Vosotros ibais así, che, a escondidas de jóvenes, o cómo era?
Bueno, no sé si alguna vegada, sí, alguna vegada potser sí que vam anar a Sitges, sí. És, no ho descartis. El que passa és que, com que ja diu el títol, la memòria ens comença a fallar, i potser no vam anar a Sitges concretament, sinó que vam anar a algun altre lloc. Però és una de les possibles interpretacions, és el que té, quan fas una foto així, tothom la pot interpretar com vulgui.
Sí, però n'hi ha una altra de foto que no hi fa damunt, la del xurro, eh? Aquí.
Bueno,
no, a veure, personeu, a veure.
Ah, sí, pues la del churro la que más me gustaba a mí, eh. Esa me la voy a embargar.
La del churro, es que claro, aquí.
Bueno, pero es una vocació, una història, la història, bueno, una película, la película de
la dama i el rodamunt.
Exacte, sí.
Però aquí al Versió ja vaig fer una llarga exposició de churros, una
vegada.
Però bueno, no vas explicar mai que l'altre punt del churro hi havia una altra persona.
Però és que això sempre és optatiu, senyor Marcelí. Vostè ho hauria de saber. No ha parlat mai amb el seu fill d'això?
I ara, mai. Mai de la vida.
Pregunti-li pel xurro.
Escolta, que veu baixar les fotografies, explica en el quadern del l'especial del dissabte de La Vanguardia, que me'l vaig estar llegint amb tota l'atenció, que us va fer baixar el Madueño, que té aquestes idees, amb una fira que estava a prop de casa, si no ho vaig mal entès, del Monzó, una fira, no? La fira estava oberta o estava tancada?
Estava tancada.
Tancada. Uh-huh. Per tant, sí, era més difícil encara recrear un moment, una escena,
sí,
no?
Sí, però era més sòrdid, era més trist, era ideal, era la situació ideal. Hi havia un fred que pelava, tot estava tancat, hi havia, els xorreros eren ucranians, em sembla. No sé, hi havia tot un esperit ja decadent. Nosaltres mateixos som decadents, parlo per mi especialment, i tot plegat... O sigui, tot lligava, saps?
Vols dir que
xurro,
tot...
Sí. El xurro, la inclús el propòsit absurd de fer un llibre sobre una mala memòria, tot quadrava.
Yeah. No, bueno, doncs...
I la ropa també vaig muy a conjuntar, o sigui, ara que m'estic fijant.
Sí, sí.
La verdad
que... Ens vam trucar abans, allò que es fa a les amigues, quan van de discoteca, que es truquen abans. Doncs nosaltres també ho vam fer. Què et posaràs?
Sí, sí. No, escolta, és veritat, eh? No és allò que un vagi amb traje i l'altre vagi... No, aneu amb sintonia. Aneu amb sintonia. Sí. De boxejador, sincerament, crec que el Madueño va apretar potser una mica massa, ja t'ho diria.
Jo crec que el truco del Madueño és plantejar-nos una possibilitat molt ja límit perquè acceptem la idea que ell realment volia. Ja,
clar, està ben vist, això. Clar, està ben vist.
Sí.
Bueno, i el llibre sabem quan sortirà o no?
Tinc entès que a l'abril, no? A la primera setmana d'abril ha de sortir.
No, estarem al cas per comentar la jugada. Clar, em vaig quedar amb les ganes, vaig llegir la pàgina d'un tros de diàleg i bueno, que esteu els tres,
Bueno, sí, això, a veure, que quedi clar, això és una...
És... Però això és del llibre o és de l'article?
Sí, és del llibre.
Però, val, per
favor. El que dirigeix l'orquestra
és
el Julià Guillamont.
Sí.
Llavors nosaltres, d'alguna manera, reaccionem als seus estímuls com a director. Si els estímuls fossin nosaltres, es reaccionaríem de manera diferent, però el que fa la partitura és ell. Nosaltres som intèrprets.
Que, per cert, en el llibre, no faré un spoiler, però sí que una de les coses que comenten en aquest fragment, en aquest avançament editorial, és que anàveu a dinar en un restaurant que el recordo perfectament, que estava al costat de Catalunya Ràdio,
sí.
Que hi havia unes teles
a
cada taula, que es deia Network, el Network, i expliqueu que el Quim Monzó un dia va anar amb una llum d'aquestes...
Un frontal.
Sí. Per veure la carta. I
no
això...
un dia, no. Molts dies, sempre que hi anava, portava el frontal.
Sí, perquè era fosc.
Aquell... Era molt fosc,
sí.
I llavors ella es posava el frontal i mirava la carta amb el frontal, perquè si no s'hi veia. I això creava un efecte còmic i absurd, i que no calia dir res, vull dir, és humor crític que funciona gairebé sense so.
Sí.
Cinema mut.
Aquella moda dels restaurants foscos, oi?
Bueno, sí. Encara hi és, aquesta moda.
Encara dura.
Però això era sensacional. I una altra vegada que també recordo que hi un restaurant que hi havia el fil musical molt alt, ell va portar una ràdio i llavors portava un transistor i el posava a tope, també. I llavors, quan li deien alguna cosa, deia home, és que vostès tenen aquí la ràdio a tope, doncs jo he portat la meva, també. He pensat que així és... És a dir, té aquests tocs de genialitat.
D'aquestes, n'expliqueu algunes en aquest primer abans, però clar, suposo que en deu explicar moltes més.
Tampoc és... És a dir, no és... Això apareix, em sembla que és un dels capítols, els restaurants, la concepció que té el Monzó, que és gairebé enciclopèdic, el coneixement que té, llavors ell té aquests tocs que són molt peculiars d'ell. També recordo una vegada que vam anar a un restaurant que les copes eren molt petites, i aleshores va dir, sisplau, podria portar unes copes encara més petites? És així, és sensacional. No. Només pots rendir-te a la intel·ligència del comentari i aplaudir.
Sí. És el Quim Monzó. Bé, esperarem a l'abril, que total que queda res. Acabem aquesta setmana, per tant, esperarem a l'abril a llegir-lo. Bueno, has pogut anar al cinema aquests darrers dies? O sí?
Sí,
bueno.
Tot i les, obstacles de salut.
Meteorològics, obstacles meteorològics.
Sí, hem pogut anar al cinema, per tant, estic en disposició de... d'atacar el tema.
No, volia preguntar per una pel·lícula. Clar, jo he descobert ara, vaig una mica tard, reconec, la meva faceta d'ignorant, que John Wick és una sèrie, una saga, sí. I que ja vam parlar quarta, jo, primera vegada que en sento parlar. I el que sí que he vist a tot arreu, o sigui, com una mena de gota malaia, és que el Keanu Reeves es porta el que treballa quan hi ha el rodatge, és el que més han destacat, ho he vist a les xarxes, quan hi ha rodatge, ell carrega les maletes i carrega els bultos i no es deixa ajudar, és a dir, que és un que jo que diu molt en favor d'ell, sí. Que és solidari amb els que treballen a la pel·lícula, que és molt enrotllat, que hosti, que un tio més enrotllat, un tio més fantàstic, que porta, diguéssim, tot els bultos, les maletes.
No és una estrella.
No. Això és el que he vist més destacat de la pel·lícula del Keanu Reeves. A banda d'això, John Wick, que jo desconeixia que era una saga i que ha arribat al número 4 i els que li agraden tant el Sergi Pàmies han dit que és la millor i que això és... I, bueno, que ha estat, diguéssim, de la saga la més rodona. Aquí, Sergi, a veure, explica'm...
Bueno, jo crec que en alguna ocasió, no sé si la 3 o la 2, em vam parlar... Quan...
Sí, però no ho recordava. I ara he vist John Wick 4...
Bueno, i... John Wick és una adaptació cinematogràfica d'un còmic... per tant, estaria en la línia de tots els grans espectacles aquests cinematogràfics que veuen del còmic, i aquesta és com la culminació de la sèrie. Tot l'argument es basa en matar gent, és a dir, en la venjança. És algú que tot el contingut de l'argument és que li van sortint enemics i ell els va matant. Hi ha un context mínim argumental a darrere per justificar-ho, però funciona per acumulació. Llavors, la filosofia del Keanu Reeves o del John Wick és no dir res, tenir molt poc diàleg, molt poques frases durant el rodatge, i tota la resta és coreografies de baralles, i una mica com el Bruce Lee en les xinus. Pel·lícules dels xinus. Sí. I llavors aquí és una, com una mena d'espectacle coreogràfic sobre la violència. Jo sí estic d'acord amb aquest anàlisi de que aquesta és la millor, perquè primer que dura 2 hores 40 minuts.
Com?
Sí, 2 hores 40. Bueno, avui en dia això no és res comparat amb la Kings League, que dura 7 hores. Però
la gent, perdona, la Kings League, Sergi, se'ls hi va fer molt curta, aquestes 7 hores.
Va durar 7 hores. Els nens no aguanten 40 minuts de futbol, però 7 hores de speaker, sí. O sigui que jo crec que...
Però amb molts... Perdona, ja que incideixes amb això, però hi va haver molt entreteniment, perquè hi van haver molts concerts, actuacions... Es va destacar molt, que per mi ha estat el més destacat, que van arribar amb helicòpter els presidents dels equips, sobretot, l'ítem, i després uns daus i el ball amb les màscares. Tot això, amb 7 hores, va generar que la gent no defallís, al contrari, tinguessin aquest interès per no desenganxar-te a la quinta de la Kings League.
I en canvi el John Wick el que fa és que amb 2 hores 40 deu matar unes 400 persones, i a més ho fa en llocs diferents, Berlín, París, hi ha uns minuts, gairebé una hora final que passa a París, que és memorable, que és absolutament memorable.
Ho he vist el tràiler. El tràiler me l'he estat mirant i sí, fa bona pinta.
Ara,
tu creus que és més distreta que la Kings League?
Jo crec que sí. Jo, si em dones a triar 2 hores 40 de John Wick o 7 hores de Kings League, vaig al John Wick de pet. També és veritat que no és molt creativa a nivell argumental.
Es
tracta d'anar matant gent. I de sublimar i sofisticar i fins i tot mitificar l'efecte de la venjança i de la violència. No deu ser gaire bo per l'esperit, però com a espectacle és molt pel·lícula d'acció, molt recomanable, sobretot per la gent que li agrada aquest rotllo. Ara, no hi vagis a buscar res més, I és molt espectacular, amb una manera de filmar que en algunes escenes és fins i tot... creativa, o sigui, maneres de filmar una baralla que no s'havien vist mai. És John Wick. John Wick sempre és això. I aquesta cara, i el Keanu Reeves, això ho aguanta molt bé, perquè és molt difícil. I hi ha una cosa molt curiosa, que és que ell porta un traje, un vestit, té un teixit antibales.
Hòstia.
Però el vestit és normal. De manera que quan li comencen a disparar molt, s'amaga darrere la pròpia americana. És molt curiós.
Hòstia, està bé.
És molt curiós, perquè simplement no ho proveu a casa, perquè si us disparen no servirà de res. I llavors ell té aquest gadget, i bueno, això fa molta gràcia. I es passa tot a la pel·lícula fotent, rebent punyalades, caient, matant gent, disparant, és una col·lecció, és una apoteosis de la violència.
Un dels americans de tota la vida.
No
més a Bruce Lee, mica... japonès, allò Bruce Lee, bufetada rere bufetada.
Sí, és com un mix, asiàtico-americà de cinema d'acció.
Sí.
Escolta, no sé, s'especula que podria ser president d'un equip amb el Kim Munzó de la Kings League la temporada que ve?
Qui, el Keanu Reeves?
No, de l'equip de la Kings League, tu i el sí. Monzó, que
no crec. No
presidents d'un equip, no sé, los...
No arribaríem ni a l'estadi.
Los escritores locos.
Los viejos. Los viejos. Sí,
parella de fet, parella de fet.
Sí, no, sí.
Jo us veig, eh?
Els malalts també. Els malalts també seria bé. Sí, no ho descartis.
Bueno, no, jo us hi veig,
Hem fet un llibre de converses que ja em diràs si és que no estava previst, per tant, podem acabar fent qualsevol cosa.
Ara mateix, Sergi, tota la atenció a la televisió és si detenen o no a on detendran a Clara Ponsadí, que ara mateix és l'entreteniment...
Està sortint ara de col·legi de periodistes, ara perquè, mateix.
Sí, suposo que està tot preparat per poder captar les imatges...
Tots els periodistes, clar, hi van darrere a veure quin és el moment.
Sí, és curiós que et preguntin tota l'estona quan et detindran, no? És realment... No et deixa mai de sorprendre aquest país. No?
Bueno, és un país que sempre té aquesta singularitat.
Sí, això mateix.
Bé, anem amb una altra que m'ha quedat també, que també pensa, mira, aquesta la de John Wick hi aniré, perquè he vist el trailer i m'ha enganxat, i després hi ha una que m'ha deixat amb una certa...
Perdó, Toni, a la John Wick vés-hi sol, no portis la família.
Va.
I per cert, un apunt de John Wick, en les tres primeres entregues de la saga,
és que...
John Wick es va carregar 302 persones.
No, és que, perdona, és que 302. Jo, a partir del tràiler, jo ara he dit que veuré la John Wick 4 i després vull recuperar la 1, la 2 i la 3.
T'imagina. Però la 4 és la més perfecta, eh?
Vale, vols dir que si veig la 4 no cal recuperar la 1, la 2 i la 3?
La 1, recupera la 1, que és la 1. Que t'inicia tot el problema.
Vale, doncs
la 2 i la 3, si has vist la 4 i t'ha agradat, en principi no.
Promig d'assassinats per minut, de 1,10 assassinats cada minut.
M'interessa, sí. Perquè a vegades és el que em ve al cap i no puc executar. Però, bueno, això em servirà de teràpia la pel·lícula, saps? Bueno, anem amb una altra pel·lícula que no té res a veure, que és Un passo adelante, una pel·lícula francesa que ha vingut amb aquests contenidors que diuen Pam i es que arriben al port. He vist el tràiler... Clar, no sé jo si la pel·lícula, el plantejament està bé, però no sé si té, diguéssim, el desenvolupament és correcte o no.
Pues sí, és una sorpresa aquesta pel·lícula. Aquesta sí que hi pots anar...
Amb la family.
Amb la family, bueno, potser més en parella que amb la family, però fins i tot amb la family.
La family pot trobar algun concepte cinematogràfic que no li acaba de convèncer, no?
No, però jo crec que el tema que és una
perquè estem ballarina... estem en aquesta tessitura, saps, de veure-ho tot amb els dits fent, de càmera i que tot, saps?
Aquí
falla el ràcord, aquí falla el...
Ara, no sé què. Però tot forma part d'un discurs que també s'ha d'alimentar. L'educació també és això.
Val,
discutir amb els conceptes que els nostres fills ens plantegen. Aquesta és una pel·lícula que està molt bé perquè és una història d'una ballarina que té una lesió i greu, una lesió greu, i que li fa replantejar-se la seva vocació i tot el que li passa durant aquest període de la lesió. I a mi em va sorprendre gratament, eh? És una pel·lícula petita, d'aquestes que en diem pel·lícula petita, amb personatges extravagants però creïbles, molt, molt pel·lícula francesa, és a dir, amb converses, amb gent cuinant, això que els agrada als francesos, que sempre estan jalant a les pel·lícules, i que parlen i parlen, però amb un conflicte humà que és molt fàcil d'empatitzar-hi o de sentir-te identificat. Per tant, sorprenentment bona. A veure, per públics que no els agradi que hi hagi un assassinat cada minut, eh? És a dir, és al revés, és l'anticlima.
Sí, sí, ja he vist que era el contrast.
Però no, està bé aquesta pel·lícula, està bé.
I després he vist una pel·lícula que està molt anunciada a les tanques de tots els busos, que és com una pandèmia, que és Bajo Teràpia, que és allò que estàs sí. esperant al bus i vés a veure-la, vés a veure-la. Tu has anat a veure-la.
Jo l'he anat a veure, sí.
I què?
Doncs mira, també és... Un, és...
Sí?
Quan surts has de dir... És una obra de teatre.
Ah.
Això queda molt bé. Perquè la veritat és que és una obra de teatre. És a dir, és una situació tancada amb personatges que es van interrelacionant entre ells amb un gir final i amb un clímax que va avançant. A mi m'ha agradat, m'ha interessat. No és... És a dir, si pel que sigui hi ha una apagada general a la ciutat i aquest, el cine on la fan no l'acaben fent, no passa res. La humanitat continuarà avançant. Però és una pel·lícula... Els actors ho fan bé, els personatges estan ben escrits, hi ha aquest conflicte que hi ha al gir final. Per tant, en principi, jo diria que seria com un notable. No seria també per gent jove i que li agrada els climes trepidants, però és intel·ligent. Tracta l'espectador no com un cretí o com un idiota, que és el que passa a vegades, sinó com una persona capaç de desenvolupar un interès per un argument. Sí.
Escolta, ara ja pràcticament ho hem de deixar perquè arriben les 6, però volia preguntar, perquè és la qüestió que d'aquí uns moments parlarem aquí al programa. Tu estàs a favor, canviant de tema, de la tornada de Messi, o estàs en contra que torni Messi?
Ara. No, jo no estic en contra que torni Messi, però sé que no el podem pagar, per tant hem de veure com el paguem. Pensa que no hem pogut inscriure Gavi. Aleshores, si no m'expliquen com inscrivim a Gavi, trobo una obscenitat parlar del retorn de Messi. Que no sigui que el retorn de Messi s'estiguin plantejant simplement com un homenatge. Si és com un homenatge, evidentment, endavant, només faltaria que torni. Però tot el que sigui desvirtuar la seva extraordinària biografia i fer veure que no vam ser els mateixos que el vam fer fora, em sembla un acte de deshonestedat. També és veritat que també seria la manera de reparar-lo, però jo ara no sé com poden voler que torni Messi si no poden permetre's inscriure Gavi.
Molt bé, Sergi. Doncs escolta, proper dia, d'aquí 15 dies, espero que...
Tindré millor veu. Ho prometo. I perdoneu les molèsties.
No, al contrari. Cuida't molt. Una abraçada molt forta.
Salut.
Gràcies, Sergi.
Adéu.
3 minuts i mig, les 6, Clara Ponsatí, ara mateix a Plaça Catalunya.
Sí, sí.
Per tant, no, sí que està a Plaça Catalunya, està donant un tomb per Plaça Catalunya.
D'aquí no passarà, perquè a mi ja m'estan arribant molts
missatges.
Hi ha una
senyora a darrere de la Ponsatí que va amb el carro a la compra.
Mira, aquest noi l'acaba de detenir.
L'ha saludat. I després de la pausa que farem per saludar els companys dels serveis informatius, parlarem de la pregunta que avui hem tornat a traslladar als oients al voltant
de tornar,
Messi,
no,
tot
Messi.
I que el Sergi Pàmies acaba de plantejar això. Si no podem pagar a Gavi, com pagarem a Leo Messi?
L'enquesta que he fet entre els oients, ajustadíssima.
Com està l'enquesta? La setmana passada hi van participar uns 1.000,
sí,
aproximadament.
Avui, de moment, uns 600. I de moment diuen que sí, que volen que torni un 51,1% dels oients, mentre que un 48,9% diu que no volen que torni.
Ho tenim preparat, això, Serra?
Tenim una tertúlia molt calenta, que ja estem escalfant motors aquí fora. Saperes, Laia Coll, Joan Poquí i Albert Om.
A favor o en contra de que torni Messi?
Que torni Puigdemont.
No ho hem preguntat, això, avui.
RAC 1.
Hi ha molts superherois disposats a salvar el món, però no hi ha res com els nostres superdijous. L'últim dijous de cada mes tenim superdescomptes per tu en marques com Guess, Salsa, Mr. Wonderful, Mayoral i moltes més. Vine a Viladecans d'Estai Laulens el 30 de març i passa un superdia de compres.
Un euro! Un euro!
A Blue Space tenim tot l'espai que necessites i les millors promocions. Lloga ara el teu traster i paga només un euro al primer mes. Consulta les condicions de la promoció a bluespace.es o truca gratis al 900-250-900. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració celular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Hola, Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución. 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
10 restaurants seleccionats i els millors productes del Parc Agrari del Baix Llobregat junts per primera vegada a Barcelona.
L'1 i el 2 d'abril, Gastrofest, quilòmetre zero, al poble espanyol.
Un festival dedicat a la gastronomia de proximitat i sostenible on podràs tastar els millors platets.